Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 17 graus en aquests moments als exteriors dels nostres estudis a Mora d'Ebre. Escolten l'Hora 14, escolten aquest informatiu del migdia aquí a Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. I la Comissió Europea desconeix en quin estat es troben les obres de descontaminació del pantà de Flix. A una pregunta de l'eurodiputat Francesc Gambús, la Comissió ha assegurat que ja s'ha executat prop del 72% del pressupost que tenia aquesta obra, però desconeix en quin estat es troba i argumenta que l'execució correspon, en aquest cas, a l'estat espanyol. Amb aquesta notícia obrim l'Hora 14. Avui és dimecres, dia 16 de novembre, i aquests són la resta de titulars d'Andreu Prunera.
Els retards que acumulen les línies de tren R15 i R16 sumen cada dia a prop de 6 hores, 327 minuts, és el càlcul que ha fet la plataforma Trens Dignes en els nous horaris que ja han entrat en vigor. L'Ajuntament d'Ascó ha posat en marxa un procés participatiu perquè els veïns del municipi donin la seva opinió sobre el nou complex d'oci. D'altra banda, Laura Borràs, la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, ja ha instat a la participació a la 10a edició del Literàrum, que se celebrarà, hem conegut, entre el 26 i el 28 de maig a Mora d'Ebre. I el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la millora de carreteres T300 i T363 a Marçà.
Gràcies, Andreu. La 1:52, detalls d'aquestes notícies. Comença l'Hora 14. I avui, com us dèiem, comencem amb la mirada posada a la Comissió Europea, que desconeix en quin estat es troben les obres de descontaminació del pantà de Flix. A una pregunta realitzada per l'eurodiputat Francesc Gambús, la Comissió ha assegurat que ja s'ha executat prop del 72% del pressupost que tenia l'obra, però que desconeixen en quin estat es troba i argumenten també que l'execució correspon a l'estat espanyol. L'eurodiputat del Partit Popular Europeu, Francesc Gambús, reclamarà ara a la Comissió que estudiï a fons en quin estat es troba la descontaminació després de l'escàndol d'Aquamet i que faci pública també tota la documentació que li ha transmès l'estat espanyol.
Sorprenent que algú que finança amb un 80% una acció com la que s'està donant a terme a Flix et contesti alhora que sí que s'han executat fins al 71,76% de tota la quantitat pressupostada, però que desconeix la informació detallada sobre les obres, perquè això correspon al govern espanyol. Doncs m'estem preparant una altra pregunta perquè ens expliquin, com a mínim, d'aquest 71,76% que està executat, que ens detallin què és el que saben i què és quina és la informació que han rebut de l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol els hi ha hagut de donar i els hi ha de traslladar, segur, informació sobre el grau d'execució de les obres.
La descontaminació del pantà de Flix compta amb un pressupost de 165 milions d'euros, dels quals uns 116 provenen de fons europeus. A hores d'ara, però, encara es desconeix en quin estat es troba la descontaminació davant dels indicis de que l'empresa pública Aquamet hagi pogut desviar diners de l'obra presumptament per pagar sobresous a empreses concessionàries, com és el cas de FCC. I Trens Dignes, els retards que acumulen les línies de tren R15 i R16 sumen cada dia a prop de 6 hores, és a dir, 327 minuts és el càlcul que ha fet aquesta plataforma, Trens Dignes, després de que ara fa uns dies entressin en funcionament els nous horaris que en la majoria dels casos tornen a ampliar el temps del trajecte previst. Per posar un exemple, 10 de les 12 expedicions que cobreixen el trajecte entre Ribarroja d'Ebre i Barcelona representen una durada de més de 3 hores i a la R16 de les 10 expedicions entre Tortosa i Barcelona la majoria també supera la mitjana de les 2 hores i 40 minuts.
Des de la plataforma Trens Dignes s'entén que la Generalitat no se'n surt amb Renfe i l'administrador ferroviari Adif i acaba claudicant amb l'acceptació d'uns horaris que en el cas de la R15 s'hauran de mantenir fins que es millorin les condicions de la via. En aquest cas, per exemple, s'anunciava la setmana passada una inversió de 13 milions d'euros, però que no es farà efectiva fins a finals del segon semestre del 2017. Montse Castellà, portaveu de Trens Dignes, segueix parlant de retards camuflats.
Bueno, lo de sempre, el discurs global, és a dir, des de la Generalitat s'alega que així els horaris són més fiables i que s'assemblen més a la realitat. I nosaltres el que diem és que potser sí, que ara sabem quan arribem, però és que hi arribem més tard. Allargar el temps de trajecte, ho hem dit sempre, és fer trampa. I recordem l'última xifra que tenim de mesos sencers, diguéssim, que és des de l'11 de juliol fins a l'11 d'octubre, aquests tres mesos sencers, la línia R16 ha acumulat 28.896 minuts de retard.
Trens Dignes ha tornat a qualificar d'incomprensible que ara l'Euromed s'aturi a l'estació de l'Aldea i no es pugui comprar un bitllet per baixar a Tarragona o anar fins a Castelló.
I continuem amb més notícies. Hem de parlar de l'Ajuntament d'Ascó, que ha posat en marxa un procés participatiu perquè els veïns del municipi puguin donar la seva opinió sobre el complex que l'equip de govern pretén tirar endavant a la zona de les piscines municipals i que inclouria, en aquest cas, un hotel-restaurant, un spa, un auditori i també dos pistes de pàdel cobertes.
Els veïns han pogut participar en una reunió on se'ls ha exposat el projecte i també s'ha obert un espai al web municipal perquè aquests veïns puguin dir els pros i les contres del projecte. Després, l'equip de govern s'encarregarà d'incloure el projecte definitiu amb les modificacions que considere pertinents i viables. Salvador Florido és el regidor d'Obra Nova de l'Ajuntament d'Ascó.
Molta gent se va quedar sobtat del nivell d'estudi que s'havia portat doncs, en tota aquesta instal·lació. I ara, en aquest moment, doncs, l'empresa Ceres està portant a terme doncs, el procés ja de participació de manera més individual. I doncs, el que vam fer l'altre dia va ser això, la primera presa de contacte amb la gent i donar a conèixer tot aquest projecte i explicar com faríem el procés de participació.
Avui hi ha prevista una nova reunió a l'Ajuntament d'Ascó amb les entitats del municipi on també podran prendre la paraula sobre el nou complex d'Oci Ascó.
Ja tenim aquí una nova edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris que ha consolidat una manera de presentar la literatura per a un públic més ampli, més enllà del suport de la pàgina escrita, més enllà de les pàgines dels llibres.
És la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, que ha fet una crida a través de les xarxes socials a participar en la 10a edició del Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre, que celebrarà aquesta 10a edició entre els dies 26 i 28 de maig i que ja s'han obert, a més, les inscripcions perquè els artistes puguin proposar els seus espectacles.
La novetat d'enguany és que les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web de la Fira fins al proper 20 de desembre. Tot seguit començarà el procés de selecció, on s'escolliran els espectacles que es representaran en aquesta 10a edició del Literàrum.
I seguim amb un seguit de notícies amb un format més breu. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat obres de millora a la carretera T300, també la 363 a Marçà, i ho fet per un import de 390.000 euros.
Aquests treballs tindran una durada de 4 mesos i consistiran en la renovació del ferm, la formació de cunetes i la col·locació de noves barreres de seguretat. Les dues vies on s'actua comuniquen Marçà amb la Nacional 420, la via que connecta cap a Falset, Móra d'Ebre i Gandesa.
I més de 200 tortugues han estat alliberades aquesta mateixa setmana al Parc Natural del Montsant, al Priorat, per un programa de reintroducció d'aquesta espècie que es troba amenaçada.
La Generalitat du a terme el projecte de reintroducció al Parc Natural del Montsant des de l'any 2005 i ja s'han reintroduït 3.000 exemplars en 10 anys per aconseguir una població estable.
I l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre ha finalitzat ja la digitalització de l'arxiu fotogràfic del tibissà Lluís Brull, que ja es pot consultar per internet. Es tracta d'unes 200 fotografies, la majoria preses a Tibissà en la primera meitat del segle XX.
D'altra banda, durant l'any vinent, el 2017, l'Arxiu de la Ribera té previst posar a l'abast de tothom unes 11.000 fotografies de l'arxiu personal de Carmel Viernes, que compta amb un total de 60.500 instantànies sobre la Ribera d'Ebre. És un arxiu amb gran valor històric, ja que dona testimoni de la transformació de la comarca de la Ribera d'Ebre al llarg del segle XX.
I amb aquests breus arribem al final de l'informatiu Hora 14. La informació continua a la cadena SER. Nosaltres hi tornem a les 7:50, a l'hora 25, amb Andreu Prunera.